Jair Domínguez. M'atrevo, Jair. Aquí, Peyu.
Aquí, Neus Rosell. M'atreveu, company?
Tu Neus, molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure d'aventures.
El búnquer.
...1922... Ponte a Emma, Bagno a Ripoli, Itàlia. Som en una casa de pagès on viu la família Bartali. El pare es diu Torello i la seva esposa és la Giulia. És una casa humil, però envoltada d'un paisatge de postal. Els quatre fills del matrimoni són en Gino, sí, l'Anita, la Natalina i el petit Giulio. Va. Ens centrarem en el fill gran, en Gino, un nano de mirada pura i brillant.
Aviam en Gino, de quin mal ha de morir.
Ja ho veurem. De moment, la vida del petit Gino avança sense contratemps. La família ha pogut fer una mica de raconet i pel seu aniversari li ha fet un regal impressionant. Una bicicleta.
Caram! L'any 1920, a la Toscana, bicicleta, article de luxe.
Home!
Que vam tenir un enginyer l'altre dia que se la va haver de fer ell, eh?
Sí. La bici era el millor regal que li podíem fer. Es passa tot el dia amunt i avall pels turons de la Toscana. En Gino està tan obsessionat amb la seva bicicleta que el pare li aconsegueix una feina en un petit taller de reparació de bicis. El taller és propietat d'Òscar Casamonti, un ciclista retirat. El senyor Casamonti veu que en Gino té potencial, té fusta de ciclista. En Casamonti, que és una ànima caritativa, l'ajuda a comprar-se la primera bici de carreres.
Molt bé.
A la Toscana hi ha molta tradició ciclista i en Gino ingressa al club de ciclistes del poble. Què et sembla?
Molt bé, el club de ciclistes, eh? Sí. Ben parit, home.
Sí, bueno, n'hi ha de tot. Hi ha alguns que...
El que conec jo són gent que queda per esmorzar.
Sí, bàsicament. Sí. De seguida comença a guanyar curses sense parar. Som a l'any 1935. El jove ciclista ja té 21 anys i fa un nou salt en la seva trajectòria. Un equip italià que participa al Tour de França decideix fitxar-lo. En Gino està a punt de convertir-se en professional. Durant les curses, en Gino ha de posar-se davant d'en Giuseppe i tallar-li el vent. També ha de portar-li les aigües i el menjar.
Hòstia, nano, i què vol, que li xugui el cul, també?
Sí, perquè jo tallar el vent ho trobo bé. Ara, portar-li l'aigua i el menjar ho trobo una mica excessiu.
És que és molt difícil, eh? Amb una safata, allà.
Per l'amor de Déu.
Un entrepà.
En Gino és un noi molt obedient, però sap de sobres que ell és molt millor que el seu líder.
Ah.
Al cap d'unes temporades fa el salt a un equip amb cara i ulls. Fitxa pel Legnano. Ara sí que l'han fet líder de l'equip.
Ara sí, no?
Sí, després de tot l'any entrenant-se, arriba l'edició del Giro d'Itàlia del 1936. Aquesta aquí no la vam veure, eh?
Aquesta la va guanyar en Franco, no, aquest Giro?
Aquesta... Home,
arriba en bicicleta a Barcelona,
els has de tenir quadrats el 36 per... Un moment, que he de veure el Giro.
No dispareu
que estan fent el Giro d'Itàlia.
No. 4 hores d'etapa, nano.
Collons. En Gino guanya el Giro quan només té 22 anys.
Ostres.
Bon nom per guanyar el Giro.
En Gino, sí, el Gino d'Itàlia. 22 anys són, encara no t'han acabat de créixer les cames i ja ha guanyat un Giro?
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Ho fa amb 6 minuts i 12 segons d'avantatge del seu perseguidor.
No, val. S'ha de dir, espero que no sigui el temps total.
No. Hòstia.
Giro d'Itàlia?
Sí, però quedar 6 minuts per davant en bicicleta és una bestiesa,
eh? Jo crec que sí.
6 minuts en bici?
Això, molt, en
pots estona. Anar d'aquí... Bueno,
d'aquí fins a la rotonda aquesta.
No, home, no. En 6 minuts travesses Vic. El seu germà petit, en Giulio, també apunta maneres.
En Giulio, en Gino
i el Giro.
Giro.
És que, clar,
és que...
aquest trabalengües, què collons?
Per no tornar-se loco.
El nostre amic, en Giulio, també apunta maneres. Ara ell també vol ser ciclista professional. En Gino i en Giulio volen guanyar el Giro de l'any vinent. En Giulio pateix un accident l'estiu del 1936. Mentre baixava un pendent, un Fiat Balilla l'ha atropellat i en Giulio ha quedat ben desnucat.
Ei!
Home, que li ha tocat el timbre per avisar.
Si us plau, eh?
En Gino queda tan trasbalsat per la pèrdua que es planteja seriosament deixar el ciclisme. Durant els mesos entrants es refugia per complet en la religió i la paraula de Déu.
Ostres!
Noi... La seva fe cristiana creix compulsivament intentant trobar una resposta i un sentit a l'existència. Per sort, finalment, veu que la millor manera de retre homenatge al seu difunt germà és sobre la bicicleta. Després d'estar a punt de deixar-ho, en Gino fa un Pedro Sánchez i torna més força que mai. El 1937 revalida el títol i torna a guanyar el Giro d'Itàlia. Molts l'anomenen ja l'home de ferro per la seva condició física imponent. El més gros de tot, cosa que encara no us hem dit, és que en Gino no fa cap mena de dieta. Al contrari, fuma i fins i tot beu whisky la nit abans de la cursa.
És que... m'estranya moltíssim.
Home,
pensava que prendria...
drogar-se per drogar-se, no?
Sí.
Al final...
sí, això no és doping, eh?
Exacte.
Això no, fumar i beure whisky? No, et faran l'analítica i diran, bueno, vostè és boig, però és perfectament legal.
Endavant. El règim de Benito Mussolini creu que en Gino és un clar exemple de l'home italià fort i ben parit. Tenir-lo entre les files feixistes seria un màrqueting perfecte.
Ai, ai, ai.
En Gino, però, té els seus dubtes. Bueno, menys mal. A més, fa temps que està forçant la màquina i el seu cos està debilitant-se. Necessita descansar.
Bueno, i deixar el tabaco.
Sí, el whisky. La participació d'en Gino al Tour de França arriba a ser una qüestió d'estat. Rep pressions per part del president del Comitè Olímpic Nacional Italià que l'amenaça de condemnar-lo per insubordinació si no competeix al Tour. Ojo, eh?
Ostres!
Guanya el Tour de França d'aquell any amb gairebé 20 minuts sobre el segon classificat.
Però en Gino és una bèstia.
És una bèstia, aquest nano, és una bèstia. L'orgull dels italians es dispara. Banderes italianes i feixistes omplen els carrers de les ciutats. El reben amb tots els honors. La premsa del règim de Mussolini exalta la notícia. La seva victòria, a més, arriba en un moment clau. Mentre tothom està distret amb el triomf, el règim italià aprova la llei antisemita. Els jueus d'arreu del país seran assenyalats i discriminats sense contemplacions. Cada cop hi ha més tensió, però en Gino fa com si res. Ell vol centrar-se en l'esport i en la seva carrera. Ell no hi entén de política.
Ah, no, 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 no. Ni combat ni congrega amb el feixisme. Bueno, l'esportista que no es mulla.
Sí.
A mi me han dicho que coja la bandera espanyola.
Ja, bueno.
Bueno, però nano, escolta'm, aviam, si ets de Cervera, poder agafar, no passa res, si agafes la catalana.
Exacte, no passa res, per posar un nom a l'exar.
Sí.
Només un any després de guanyar el seu primer tour, al setembre de 1939, el món s'enfonsa.
Siguen. No, no, o sigui, ni parlant de ciclistes, ens salvem que aparegui Hitler, eh?
A tot arreu ha de treure el nas. Esclata la Segona Guerra Mundial. En Gino és destinat al 60è Batalló Territorial d'Infanteria com a missatger militar.
Què vol dir missatger militar?
Bueno, que haurà de portar missatges d'un cantó a l'altre i ho farà en bicicleta. Un càrrec perfecte per ell, ja que li permet continuar entrenant-se cada dia. Mentre la guerra avança i mig món agonitza, ell és ben feliç amb la seva bicicleta, portant missatges i cartes per la rereguarda. La ruta sempre és la mateixa, per la seva estimada Toscana. Una ruta que està fora de perill, lluny del front.
Carta de Hitler!
Ara ve el gir. Què? No el Giro d'Itàlia, ah. El gir de guió.
Ostres, feia el Giro d'Itàlia ara al mig de... Ostres, tu.
Cada dia, quan en Gino arriba al final de la seva ruta, s'atura a un petit convent regentat per unes monges.
Ah.
Baixa de la bici,
sí.
Desmunta el seu seient... Ai, ai, ai.
Què fa? Els últims quilòmetres els fa...
Ai, ai, ai,
els fa a fondo.
Ai, les monges, quin patir.
Cuidado, les monges, ostres.
Desmunta el seu seient i de dins de la tija...
Sí.
En treu un conjunt de fotografies i documents falsos. Tot seguit pica la porta del convent i una monja el fa passar. En Gino entra a una porta amagada que dona un soterrani.
Què està passant ara? Per què s'ha convertit en un escape room, ara, de la biografia?
En aquell soterrani hi ha un nombrós grup de jueus amagats. A Itàlia existeix una xarxa clandestina formada per bisbes, rabins, monjos i monges que es dediquen a amagar jueus en diferents convents del país. Necessiten els documents falsos que porta en Gino per fer passaports i treure'ls del país. Per tant, en Gino, el ciclista més famós de la Itàlia feixista, està fent de missatger per salvar jueus amagats.
Bravo, Gino! Gino! Bravo!
Gino, 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 Gino!
Però... sí que no era un equidistant merdós.
No!
Eh?
El tio s'ha mullat i s'ha mullat fort, eh? Perquè si t'enganxen fent això, jo crec que molta gràcia no li fa a Mussolini.
No, 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 no. Has de tenir una molt bona excusa preparada, eh?
Com sabeu, és un devot cristià i manté una relació excel·lent amb el cardenal Elias de la Costa. Ha sigut el mateix cardenal qui li ha demanat personalment a en Gino que els ajudi en aquesta missió humanitària. I en Gino no sap res de política, però sap que cal salvar les vides d'aquella gent. En Gino combat el feixisme en secret i ningú sospita d'ell. A banda dels membres de la xarxa clandestina, ningú sap de les activitats d'en Gino, ni tan sols la seva pròpia família. Després de la guerra continua callat. Ho manté tot en secret.
Què dius?
Ens situem a l'any 1946 i en Gino torna al ciclisme d'elit. Per desgràcia, no li estan anant bé les coses. S'està disputant el Tour de França i ell es troba ni més ni menys que a 20 minuts del primer classificat. I un vespre truquen a la seva habitació de l'hotel.
Qui és? Mussolini.
Hay una senyorita que quiere subir a la habitación. No. És el president del Consell de Ministres d'Itàlia. Vol demanar-li un favor molt i molt gran. La Itàlia de postguerra està vivint una profunda crisi. Fins i tot es parla d'una possible guerra civil. El president del Consell de Ministres està convençut que per rebaixar les tensions entre la població, en Gino hauria de guanyar el Tour de França.
Sí, home, i tant!
Clar, home!
I tant! Ah. Si això és, si és pedalar, ah.
Sí! Ah. Gràcies per dir-m'ho, no se m'havia acudit.
Sí. És que ara, mira, és que vaig quedar eliminat l'última vegada perquè no se m'havia dit.
No, clar, és que ningú em va dir que guanyés.
Que havia de guanyar, no.
És que els polítics veritat, a vegades
mira,
també...
Escolta, et comento una cosa, mira, per anar bé, ens aniria molt bé ara mateix. Hosti,
noi. Si poguessis guanyar.
Si poguessis, ens aniria molt bé ara que féssiu el programa en castellà.
Perfecte. No hi ha cap problema.
No hi ha cap problema. Estic total, és canviar l'idioma.
En Gino li diu que ho veu molt fotut. Queden pocs dies per acabar la competició i és a 20 minuts del primer. Però el seu país el torna a necessitar i en Gino no s'arronsa. Si en aquella ocasió va guanyar el Tour pels feixistes, ara ha de guanyar per mantenir la pau a Itàlia. L'endemà l'espera una de les seves etapes preferides, muntanya. I sota la pluja, a més, el clima preferit d'en Gino.
Hosti, ah, sí?
Noi, mira, li agrada. Amb l'esperit renovat i un parell de copes de vi, en Gino va com una moto. Sembla que les cames li vagin soles. Després de més de 10 hores pedalant, guanya l'etapa...
No m'ho diguis.
I es col·loca només a 1 minut i 6 segons del líder. Vamos, vamos, Gino!
Gino, 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 Gino!
Viva el Gino!
La retallada de temps és històrica. Una setmana més tard, en Gino...
Digue-m'ho.
Torna a guanyar el Tour i ho ha fet. Atenció, perquè ha guanyat el Tour amb 34 anys, eh?
Hòstia, no. I una ampolla de vi per etapa, eh?
Sí, aquest tio,
Però aquest tio,
3 anys menys que jo, ha guanyat el Tour, eh?
I ben borratxo i fumant, eh?
El més gros de tot és que el pla del president ha funcionat. La tensió entre les dues Itàlies ha disminuït.
És gros, eh?
Els italians també de seguida. Sí. En Gino, però, continua amb el seu perfil baix i discret. Vol aprofitar els últims anys de la seva carrera per intentar guanyar com més curses millor. Però compte, li ha sortit un competidor, en Fausto Coppi.
Qui és aquest imbècil?
Ui, no em cau, ja, no em cau
ja,
pas
ja
bé.
Ja em cau fatal, Fausto, ja.
En Fausto Coppi...
No el suporto.
Mira... Ve de guanyar el Giro de 1947 i el 1949 s'embutxaca un nou Giro i el Tour de França.
Ostres.
És un corredor de les noves generacions.
El Pepe?
És el relleu natural del nostre amic. La seva rivalitat traspassa les fronteres de l'esport. Tots dos ciclistes representen les dues cares d'Itàlia. Ningú sap la veritat. Ningú sap que en Gino va ajudar la comunitat jueva durant la guerra.
Però explico!
Noi!
Gino, digu!
Digu, ja està! Quan arriba el Tour de França de 1952, tots dos ciclistes posen a prova les seves forces. En Coppi és el gran favorit, el més jove, té més força i té el públic a favor. Tothom rema a favor seu, però el nostre Gino vol jugar a les poques opcions que li queden. La competició és un frec a frec constant entre tots dos. Arriba l'etapa més dura del Tour.
Gino, però si en Gino, però si som a l'any 52, que té 70 anys en Gino ja.
Ah, jo de veritat, mira que m'interessa poc el ciclisme, però està emocionant,
home,
això ara.
Home, i tant!
Sota un sol de justícia, els dos ciclistes es disposen a pujar al Coll de Galibier.
Ui, això fa pujada,
molta
això.
Pujada.
Molta pujada. Ja es veu.
En Coppi i en Gino no volen regalar ni un segon al seu rival. Aquest és el dia més calorós del Tour. La carretera és cada vegada més empinada i quan les cames estan a punt de fer figa, un fotògraf capta un instant que deixarà empremta. En Gino i en Coppi apareixen xops de suor, pedalant un al costat de l'altre i passant-se una ampolla d'aigua. Això és preciós, això.
És preciós, però en Gino no beu aigua.
No.
Què li dones?
Què li dones? Nano. Més enllà de l'anècdota, la foto, aquell moment fugaç, simbolitza la fraternitat i la compassió entre les dues Itàlies enfrontades. El que no queda clar és qui dels dos està cedint l'ampolla a l'altre. Quan acaba la cursa, cap d'ells revela la veritat.
Quina mania tens, Gino, de guardar secrets?
Sempre, home.
Hosti, amb la xerrameca que tenen els italians i aquest tio...
Aquest tio no diu res. Hòstia. No sé. No lo so, no
parla,
lo so.
Home,
no, non voglio.
Che è lo dello scudio, Gino?
No, non lo so. És en Coppi qui finalment s'embutxaca el tour. Però això ja tant és. La victòria és global i el país torna a estar orgullós del seu ciclisme. En Gino decideix retirar-se com a professional. Continua lligat al món del ciclisme, fa d'assessor per algunes marques, de comentarista esportiu i fins i tot dirigeix un modest equip. El 1960, en Fausto Coppi mor prematurament de malària.
Oh, malària?
Mira, en Gino fa unes declaracions dient: s'ha mort la meva altra meitat.
Bueno, ara que s'ha mort, que digui qui li va passar l'ampolla a l'altre.
Doncs no,
qui
tio...
va ser?
No, tio, continua callant. Qui? Parla. Parla, amico. Cosa succede? Que te... No vol dir res. El tio va callant, com ha fet sempre. En Gino passa els últims anys de la seva vida al costat de la seva esposa i les seves filles. Al maig de l'any 2000, mor d'una aturada cardíaca. Abans va tenir temps de rebre el reconeixement del seu govern com a gran oficial del mèrit de la República Italiana i cavaller de la Gran Creu. Però la seva major obra humanitària durant la Segona Guerra Mundial quedaria sense homenatge i el seu secret marxarà amb ell a la tomba. No seria fins 3 anys després, al 2003, quan un dels fills dels líders d'aquella xarxa clandestina troba el vell diari del seu pare. En aquelles pàgines es descriu la figura d'un ciclista que va aconseguir traslladar nombrosos passaports falsos en secret i que va permetre salvar la vida de molts jueus. Itàlia queda commoguda en descobrir el secret del seu ídol. Pòstumament, rep la medalla d'or al mèrit civil i el seu nom serà inscrit al Museu de l'Holocaust de Jerusalem. Per fi, el món sencer sap que gràcies a aquell superdotat del ciclisme, 800 persones van salvar les seves vides. Gino Bartali, gran ciclista i millor persona.
Però sí. A veure un moment. No. Mira, no. Va salvar 800 persones. Que va salvar més gent aquest tio que l'Oscar Schindler?
Home, i tant.
800. No li han fet pas cap peli, aquest tio?
No.
L'Spielberg no ha fet la peli del ciclista que me hizo llorar.
Ara.
Home.
I ben maca que seria aquesta pel·lícula.
I el tio callant com un puto.
El
tot,
tio no va dir res en tota la vida, eh?
Hable, senyor.
N'hi ha d'aquesta gent. Hi ha gent així discreta. No, hi ha gent que li treu mèrit. Però vostè va inventar la penicilina.
No.
Ho podia haver fet qualsevol.
El mèrit és d'un altre.
Sí, aviam, per l'amor de Déu.
No. Posa'm una foto d'en Gino Bartali.
Hòstia santa, un bon jambo, eh? Vols veure'l?
Sí.
Guaita-la, en Gino.
Hòstia, quina cara d'italià que té la mare que em va parir.
Fort, eh?
Hosti, quins braços, no?
Sí.
No eren els ciclistes d'ara, que sembla... Bueno, que no sé què semblen els ciclistes d'ara. Molt petits.
Són molt petits. És que em sembla que són canalla.
Són canalla.
Mira, estem veient la fotografia on es passen les... on es passen l'ampolla d'aigua mentre pedalen.
Sí, senyor. Gino Bartali és el de darrere.
Sí, i el de davant és l'altre.
És l'altre, sí, clar. I darrere crec que els estan empaitant uns nazis, eh?
Sí. Semblen cotxes de la Segona Guerra Mundial, realment, els que van al darrere, sí.
És terrible.
Ostres, història meravellosa la d'en Gino Bartali.
Gino Bartali, Déu meu, com ens ha agradat. Aviam si el públic també està convençut que ha d'entrar al búnquer. És digne d'entrar-hi, sí o no?
Sí! Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Què tal, Gino Bartali? T'ha caigut bé, aquest home?
Ja vaig llegir-ho jo i ja llagrimeta gairebé. Home, ja, pell de gallina tenia mentre llegia.
Mira. I això que és la història d'un ciclista que així a priori
no
ens la bufa, eh?
Sí.
Vinga, va, seguim. Paolo Alberatti. Ja està.
És que falta una mica de...
No tinc, ja ho veig, em falta una mica d'accent. Va escriure un llibre sobre el nostre amic. Heu parlat abans d'una pel·lícula? Heu dit, oh, sí, per dir que fos una pel·lícula, sí, perquè només, sí, hi ha d'en Frida, sí, hi ha un llibre.
S'ha fet un llibre.
Sí. Sí. Bueno. I allà hi explica moltes que moltes vegades, perdoneu, acabava esgotat no només per l'esforç físic, sinó per haver d'aguantar crítiques i assetjaments.
Ja, bueno, i el paquet de Marlboro cada dia.
També. Bueno, i també que si estàs pedalant, sabent que igual amb Mussolini, si quedes quart o cinquet, car d'una fusellada...
Hi ha pressió.
De fet, l'any 1950 va rebre agressions per part d'un aficionat i va haver d'abandonar la cursa.
Mira, prou, eh?
Sí.
Prou d'agredir la gent que va en bicicleta.
Home, aquella gent que van allà, a costat
prop,
i costat de carretera.
Molt a prop.
Allà, anar-los cridant. Ei.
Un tio disfressat de dimoni, un faitant, gent. Però què fa, vostè? Què fa? Que no té casa, vostè?
Però quedeu-vos a casa, si sí, des de l'helicòpter es veu més bé.
Ara també us diré que si creus que aquest és feixista i vols fer-li tota la banqueta, tampoc no.
És veritat. És veritat.
No sé, això, ens anàvem allà pensant que era un feixista. Pas que ens estimem en Gino,
no sabia la veritat.
Però ells pensaven que... Exacte. Llavors, bueno, va haver d'abandonar la cursa i els seus amics també, uns companys també ho van haver de fer, i va declarar a la premsa que no volia morir allà. Que no, no, que estupendo. El patró del Tour, un tal Godet, va anar a l'habitació d'en Gino a intentar convèncer-lo perquè continués la cursa, sí, exacta, però no ho va aconseguir. El nostre protagonista li va dir que no volia arriscar la vida per una bogeria i que han de poder córrer lliures amb el mallot nacional, que són esportistes i no soldats.
Molt bé.
Aquesta és veritat, això és veritat. Davant d'aquesta explicació, en Godet va marxar sense poder contradir-lo. L'agressió va passar a la 11a etapa i en Gino va dir que, entre els cops i la gent insultant-lo, va veure que un home portava un ganivet.
Sí.
La premsa francesa, però, no va dir el mateix. Llavors, mireu, la gent de Cambrils... Aviam. Estigueu atents a la pregunta. Què va dir la premsa francesa sobre l'aficionat amb un ganivet?
Aviam.
Opció A, que no hi havia ni aficionat ni ganivet. En Gino s'ho havia inventat tot.
Au, va.
Delirava, fa molta calor, t'ho pots imaginar.
No sé. Sí. Opció B, que en Gino era un exagerat perquè el ganivet no estava afilat.
Ah.
I opció C, que no era un ganivet, sinó que l'aficionat portava una salsitxa.
La C. A mi m'agrada la C.
La C.
Ah, no, si us agrada la C.
Si us agrada la C, res a dir.
La C.
Escolta, aquest concurs funciona així.
Vinga, la salsitxa, veïta, escolta, va, doncs la C, anem a veure si és aquesta. Vinga, han seguit el cor i han...
I ha funcionat, eh? Molt bé. Ostres, carai, entre un ganivet i una salsitxa...
Sí. A la premsa francesa, el senyor que atacava, doncs teòricament ho fèiem una salsitxa.
Mira.
I ell deia que vivís un ganivet, no sé.
És molt difícil apunyalar una persona amb una salsitxa.
Sí, home,
congelada, sí, poder, però...
Sí.
Ja, també fa... És una mica ridícul, una salsitxa. Dius, home, tant per tant, ja que em fa mal que sigui amb un ganivet, sí, i jo, pa, fort, i tal, però una salsitxa...
Amb una baguette, però és que sí, amb una salsitxa...
Va, i ara quedareu parats, perquè el nostre amic no només era un superheroi, sinó que a sobre va fer una donació l'any 1959, i vull que em digueu per quina raó ho va fer. Això ho farà la gent de Barcelona.
A veure.
Per quina raó va voler donar els diners? Opció A, per la construcció d'una escola al seu poble natal. Opció B, per al manteniment del Colosseu de Roma. I opció C, per ajudar a continuar les obres de la Sagrada Família.
Oh, que maco!
La, no?
La, em sembla bé. La.
Jo crec que la.
La, els hi sembla bé, eh?
L'escola, eh?
Vinga.
Us agrada l'escola?
Sí.
Opció A. Va,
vinga,
anem a
la.
No em diguis.
Doncs atenció, perquè ja hem comentat que era ben catòlic el nostre amic, així que... La Sagrada Família!
Mira!
Sí, cada cop que hi ha la Sagrada Família, i sobretot les grues que hi ha,
sí,
penseu que part de la grua...
L'ha pagat
en Gino. L'ha pagat aquest senyor.
Sí.
És fortíssim.
Ostres.
Molt ben Gino. Li agradava la Sagrada Família.
Molt ben Gino.
És molt més nostre que d'ells.
Home, sí, és pràcticament català.
Eh que sí?
Sí. És pràcticament català, en Gino. En fi, la primera i la segona fila del búnquer han encertat les seves preguntes, per tant, podran participar al concurs de la Neus i aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack de llegums amb mongetes seques, cigrons, tomàquet, unes miques de llenties,
ja
que seran...
Ja de tot, tot això serà... per qui encerti la cançó de la Neus. Home...
Allà ballen, però... No n'hi ha prou amb ballar, eh?
No, de moment no n'hi ha prou amb ballar, ja volem.
La temporada que ve ja volem.
És italiana, sí.
És italiana.
Cuore corazone, no es diu així. Sorprenentment no es diu així.
Cuore corazone, ha dit.
Sí, ha dit això. És el nom d'una frase molt típica italiana.
La. Una expressió, una expressió.
La. Va fan culo, molt bon nom. Sí, tant. Aviam, Neus, torni una mica, aviam.
Què?
La.
La.
La vida bella.
La vida és bella, sí, home, i tant.
Hem dit una frase que és típica, i això ho és típic. És típic. Això,
però no gairebé, no. També té la vida.
La vida bella. No la sabran ningú. Mira, us ho repartiu com vulgueu. Sí, ha arribat un punt ja...
Que no volem problemes.
Ja no volem problemes.
Hi ha una pizzeria que té aquest nom.
Sí.
Bella Italia.
1500, sí.
La Bella Italia.
La Bella Italia, ojo.
Doncs no, veig que no ni així. No.
Ni així.
Abans, la Dolce Vita.
La Dolce Vita, eh?
Aquí,
en David. Molt bé. Estaven a punt de dir quatre quesos ja. Menos mal. En fi, la Dolce Vita. Això ho ha endevinat en David de Castellà del Vallès. Fort aplaudiment per en David i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1854, Edimburg, Escòcia.
La data està escrita entre interrogants.
Sí.
Ens estem relaxant en aquest final de temporada?
No.
Que els guionistes no se'ls està posant pinso?
Aviam.
Aquest final de mes?
Bueno.
On te som?
Doncs a Edimburg, una ciutat que està passant una mala època. Ja no és la potència econòmica de fa uns anys. Ara s'ha convertit en un territori ben pobre, on la població es mor de fam. Un dels que pateixen aquest període és el nostre amic. El protagonista d'aquesta història és molt jove i des de ben petit que se les ha hagut d'empescar per sobreviure. Ha crescut sense família i no té ningú que el cuidi.
Oliver Twist, escocès, eh?
Mira.
O sigui, pèl roig.
Una mica. Resulta que quan la mare es va quedar embarassada, el pare va tocar el dos. I després de parir-lo, ella, la mare, també va fer el mateix.
Que dius?
Afortunadament, el nostre protagonista és espavilat i té instint de supervivència. Viu al carrer, s'alimenta del que troba a la brossa i del que li dona la gent.
Nen, menja alguna cosa.
No, si ell no fa servir monedes. És millor que la gent li doni directament menjar.
Clar, perquè és ben analfabet.
Sí que ho és, d'analfabet, sí. I si li tires monedes, se les intentarà menjar, segurament. Oh. Haurem d'anar al veterinari.
Oh, quin desastre. I sobre si intenta menjar les monedes. És ben monchito, pobret. Has dit que haurem d'anar al veterinari?
Sí. Per què? Estem fent la vida d'un gosset de carrer.
Que és maco.
La gent sempre prefereix un gos a un ésser humà, fixa't, eh? Estem intentant reparar el xafastre que vam fer l'últim cop que vam portar un gos al programa, que era en Becerrillo, el gos de l'exèrcit espanyol.
La culpa era dels amos, la culpa era dels amos, eh?
Avui intentarem que sigui una història una mica més amable.
Va, que ho aconseguirem.
Vinga,
tira.
De moment, tenim el nostre quiso remenant les escombraries a veure si troba alguna cosa per menjar. És un gosset molt espavilat i sempre troba algun premi. Un tros de pa sec, uns ossos de pollastre.
Carai.
Cuidado, els ossos de pollastre que se'ls hi claven.
Tanto.
A vegades, si té sort, també caça alguna ratota que volta pel cubell.
Perfecte, boníssim. Ho té tot amb aquesta dieta que m'has dit. Pa sec, ossos de pollastre i rates.
Falta poder una mica de vitamina C, però l'altre... Si el nostre amic vol menjar bé de veritat, sap que sempre té l'opció d'anar a un lloc molt concret. Val més no abusar d'aquesta carta, però el lloc val la pena. Estem parlant del Trails Coffee House, una taverna on té garantit un bon grapat de sobres i tota l'aigua que pugui necessitar. Un dels clients habituals del Trails Coffee House és en John, un vigilant nocturn del port d'Edimburg, que cada cop que es troba amb el nostre amic li dona alguna cosa per menjar. Les sobres del Trails Coffee House són molt millors que el menjar de les escombraries. Potser els resignats clients no notarien gaire la diferència, però el gos està encantat.
Aquest bordar és de content.
És de content.
Toma'n més!
Més! Passa el temps i en John, el vigilant nocturn, cada cop n'està més del nostre amic pelut. Penseu que és un terrier preciós i juganer que té una mirada pura i brillant que sempre remena la cua. Com que el quisso no porta ni collar ni identificació, els clients de la cafeteria sempre li diuen a en John que hauria de quedar-se'l.
Clar, home!
Queda't el John!
Queda't el John, si així farà companyia, home! Clar. Si no tens a ningú, desgraciat!
Clar, home!
I es va animant la gent i l'acaba insultant,
clar,
tu!
Clar
puto
sí.
Homeless!
Vinga, agafa Vinga, el gos!
Vinga, pa, tira, si mentre... t'estimarà algú!
Home. Mentre estiguis amb el gos no estaràs a internet mirant coses rares!
Per l'amor de Déu!
Malalt!
Sisplau. Doncs t'equivoques, perquè en John té família.
Què dius?
Viu amb la seva esposa.
Ah.
Aquest és el problema. El seu apartament és molt petit i a la seva esposa no li fan gens de gràcia els gossos. No vol adoptar un gos de carrer. De fet, en John ha parlat amb ella més d'una vegada. Està segur que si porta un gos tan pollós com aquell, tant el gos com ell sortiran per la finestra d'una puntada de peu.
No, John, emporta't el gos, home!
Porta-te-li!
Agafa'l!
Si vol més la teva dona és idiota!
Sí!
Aquests del bar, escolti, sisplau, aquests del bar!
I emborratxa't!
El gosset i en John es fan cada cop més amics. La seva relació es torna cada vegada més estreta. Un dia, en John decideix emportar-se el gos a fer la seva ronda nocturna pel port.
Que bé! Mira, aquí surt! Passa, noi! Anem!
En John i el petit terrier caminen pel port amunt i avall, una vegada i una altra.
I que no té nom, el gos. És, però si és mig seu, ja,
doncs
no?
Mira,
tu
encara...
Tu un gos li dones menjat dos cops i ja pots posar-li nom, eh?
I tant que sí.
Ah,
sí, sí. Encara no li ha posat nom. Ara com ara, quan en John crida el gosset, ho fa xiulant, no dient-li gos.
Com carai li has de dir gos a un gos?
Bueno, és escocès, li diu Doc, suposo. Doc.
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 Doc. Com?
Doc. Come on, Doc.
No, home, no.
Posa-li un nom, hòstia.
Sisplau.
Una nit del 1855, en John i el gos passegen tranquil·lament pel moll d'Edimburg. El nostre protagonista, que us recordo que és un gos mig caçador, té instint animal.
Va calent o què?
Té un altre instint. És un juganer.
Ah.
I de cop veu que a l'aigua hi ha un peix amb ganes de gresca. El gosset comença a interessar-se pel peix. El peixet va fent saltirons a la superfície i el gosset se'l mira amb ulls de caçador.
A veure, un peix amb ganes de gresca, jo no havia sentit mai això, eh? Què està allà?
Hi ha peixos, a veure, a veure. El peix.
Demanant la cua.
El peix té tot el mar per nedar.
El
si està saltant allà a la vora del port, és un quillo.
Estava buscant brega.
Estava buscant brega, aquest peix.
Hòstia, no.
Ves a nedar pel fondo, tu que pots.
Sisplau, tu que pots, exacte.
Ah. De cop, el quisso decideix que ha arribat l'hora de caçar. El peix torna a treure el cap de l'aigua i el gos... salta cap allà. Vinga! Ai! Ai! Ai!
Hòstia, en John, sort que en John és vigilant.
Sí, perquè...
Perquè, nano, si li ha escapat el gos a la primera.
El pobre gos no sap com tornar a la superfície. Neda com pot i comença a enfonsar-se. Quan en John s'adona del que passa, també es llença a l'aigua per rescatar-lo.
Vinga, John!
Ai, que se m'ofega.
El quisso li ha anat d'un pèl, però en John li ha salvat la vida.
Home, és mal que en John sí que sap nedar.
Bé, John!
Bé, John!
Bé, John!
Bé, John!
L'un i l'altre s'han espantat molt. En John s'ho ha pres com un senyal. Es necessiten l'un a l'altre.
Aquest és el senyal?
Això, cadascú s'agafa les coses.
Ostres.
Com vol, també. És que ens necessitem, sí. Ho he notat.
No, no és que el gos sigui tonto.
No.
No, 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 no.
Sense ell, el gos s'hauria mort ofegat i sense el gos, ell s'hauria mort de pena.
Però com que, oh, però no heu sentit que té dona, aquest tio, el que passa que no està bé a casa.
En John
no
arriba...
No està bé a casa, no està bé.
En John arriba a la conclusió que sí, que es quedarà amb el gos, digui el que digui la seva dona. Ara sí, el primer que fa és decidir quin nom li posarà.
Només hem trigat 7 pàgines?
Sí. Per fer-ho se'n va a una botiga on venen collars per gossos.
A veure, espera't.
I agafa el primer que troba. Com que hi posa Bobby, decideix que així és com es dirà el quisso. De veritat, John, tio, curra-t'ho una mica més, John.
Posar-li Bobby un gos...
És que...
És...
Bueno.
És, ara... és de boig. I perquè t'ho digui un collar, eh?
Sí. No, no, clar, és que...
O sigui, té més personalitat el collar que en John, eh?
Clar. I sort que ha encertat el collar, encara, que ha agafat
sí.
Bobby.
Sí.
Podria haver agafat aquell...
Podria dir Penélope, eh?
Clar, no. O el de les puces, Policlan o algú...
Policlin.
No sé, No me'n recordo com es diu el de les puces, però té un nom.
Però m'agrada molt Policlan, eh? Ven aquí, Policlan. Siéntate, sienta.
Ai, sí. Jo, els quillos que els donen ordres als gossos en anglès, també carden un riure tremendo. El fill de puta no sap dir how are you, però llavors, sit. Plas. Sit.
Plas, sí, jo no sé quin ordre és plas.
Diuen plas, els quillos, no sé. Per què.
Ah, no, plats, però és alemany, això.
Ah, no sé, però barregen. Ells ho senten per la tele i barregen, no sé. Bueno, el nostre protagonista ja té nom, es diu Bobby.
Bobby!
Home,
li ha agradat, eh?
Home,
què passa, Bobby?
Està contentíssim amb Bobby. Se li ha acabat viure al carrer. Ara té un racó calent i una manta on jeure. L'època de regirar escombraries ja és història.
Bé,
ara li podran començar a donar llaunes de cèrvol d'aquelles.
Sí, home, això als gossos els encanta el cèrvol.
Home, als gossos sí, i tant. Les nits són el moment preferit del gosset. Quan en John li toca anar a treballar, en Bobby l'acompanya. Ja ha après la lliçó i ara ja no es tira l'aigua. Cada nit en John i en Bobby passegen pel port. Són inseparables. També un vigilant nocturn.
Sí.
Jo ho aprovo que tingui un gos.
Sí.
Perquè, si no, allà, tot sol, què fas? Anar vigilant.
És que t'avorreixes com un ostre. Collons, aquí no hi havia tele, aquesta època.
Has d'avorrir terriblement.
Aquella gent que està al vigilant de pàrquing,
sí,
mirant les càmeres del pàrquing, eh?
Sí.
S'acaben tornant bojos. Jo veig algú mirant la càmera i dic, però mira, posa't a la Telecinco o alguna
cosa. Perquè tant mirar les càmeres de seguretat et dona la sensació que veus coses, sí, que no hi són.
Al final. Acabes veient fantasmes, sí, tornes, sí, loco, sí, ja dins, eh? I entre allò i el CO2...
Bueno. Així va passant el temps, eh? Tots dos junts passejant pel port, les nits serien perfectes si no fos pel fred i la humitat que fa en aquell port.
Agafa una rebaqueta, John, que...
Ja en porta.
Ah, sí?
Però el problema és que en Bobby i en John sempre acaben xops com un ànec. Els hi plou gairebé cada nit. En Bobby li agrada la pluja, però en John ho porta força pitjor. Li ha vingut una tos que fa por d'escoltar, eh?
Ah?
És una tos de gos.
Tranquils. S'han mullat els peus, els nits d'Escòcia. Escòcia tothom es tossega així, tranquils.
Doncs deu ser un refredat d'aquells que són difícils de curar perquè passen els dies i el pobre John no es treu la tos de sobre. Ha demanat la baixa i ara s'ha de quedar a casa. En Bobby s'està amb ell fent-li companyia.
No, tranquil, Bobby, tranquil. El gos se'n suma alguna cosa, eh? No bordis, no passa res.
Bueno, no passa res, no sé què dir-te, eh? Fa mala pinta, Jair. A vegades la tos d'en John va acompanyada de sang.
No! Mira, que està patint, és que a mi em fa patir...
El gos. Si aquest es mor és igual, si ara el gos... Bunkerins...
No m'ho diguis, eh?
Bunkerines, ho sentim molt, però en John està molt fotut. El fred i la humitat li han passat factura.
No.
I en John... No. Té molts números de morir-se de... Tuberculosi!
Jo sóc la tuberculosi, hola, hola. Jo sóc la tuberculosi, hola, hola.
Hola, hola.
Amb en Pedro, en Jair, la meu salut, que ens ho passarem molt bé. Hola, hola. Jo sóc la tuberculosi.
Què passa?
Hola, hola.
Què passa? Te la ballo? Però amb un punt crític, eh? No
què
la provo,
dir?
No la provo.
Ah, no la proves?
Jo la cançó te la ballaré sempre.
Sí.
Però...
No ho celebres?
No la celebro.
No estàs content?
No estic content.
No vols que es mori de tuberculosi?
Te l'estic ballant trist.
De moment no s'ha mort, eh?
Bueno, ja ho
hem dit. Que té moltes possibilitats que mori de tuberculosi.
L'ha pillat, no?
Sí, però no hem dit que s'hagi mort.
Val,
en John cada vegada està més fotut i al final es mor de tuberculosi.
Ostres, ha fet més mal encara així, eh? És com un metge diu, no, tranquil, que no s'ha mort de tuberculosi. Ara sí.
La notícia és d'allò més dramàtica. En Bobby està de dol. Ai, pobre.
Ostres. Bueno, en Bobby també la dona, suposo, no?
Sí, la vídua també està de dol, però el que em sap greu més en Bobby.
Sí.
En Bobby està especialment tocat, eh? Gairebé no menja i només està content quan la vídua d'en John el porta al cementiri on està enterrat aquell bon home. S'hi asseu al costat i allà sembla que es queda més tranquil.
Ai, com en Hachiko, escocès.
Sí.
Mac Hachiko.
Amb la diferència que en Bobby, en comptes d'esperar el seu amo a l'estació de tren... L'espera assegut al costat de la tomba on l'han enterrat.
Ostres, tu... No, aquest sí que no vindrà a buscar-te.
No. Com que el cementiri queda a prop de casa, la vídua deixa la finestra oberta perquè en Bobby pugui sortir quan vulgui per anar a visitar la tomba del seu amic. Al cap d'un temps, en Bobby s'aficiona a visitar el seu difunt amo cada dia. Es passa més hores al cementiri que enlloc més. Al cap d'un temps, s'hi està pràcticament tot el dia. No ho remuntarem, això, avui. No.
Està molt trist, aquest gos, eh?
Està molt trist.
I sobre poseu aquestes musiquetes, què voleu, home?
El quisso es fa famós a tota la ciutat. La gent li porta menjar i beure perquè com a mínim estigui còmode. En Bobby es fa gran, sempre fidelment assegut al costat d'en John. Si està un any...
No!
I dos...
No!
Cinc anys...
Prou!
Set...
Prou!
I deu anys.
Deu anys. Ni en Hachiko. En no. Hachiko va deixar córrer abans.
Sí.
Va dir, tu, noi, ja n'hi ha prou, eh?
En total, en Bobby s'està 14 anys visitant cada dia la tomba del seu amo. Dia rere dia, sense fallar mai. Fins que finalment, el 14 de gener de 1872...
En John s'aixeca, era viu, era
no!
una broma. Era una broma molt llarga.
No, home, no. En Bobby, el nostre quisso, es mor. És curiós, eh? Mira que n'hem matat de gent aquí al búnquer, però...
Nens petits morts, eh?
Sí, sí, sí. No hi ha res que sàpiga tan greu com un gosset, eh?
No.
En Bobby es mor amb 16 anys. Una edat molt avançada per ser un gos de la seva raça. L'enterren a l'exterior del cementiri on descansa en John.
Com que a l'exterior?
A l'exterior.
Ah, però l'has d'enterrar al costat del seu amo, com en Hachiko, que és al costat de la tomba d'en Richard Gere, no?
La intenció de l'esposa d'en John era aquesta, enterrar en Bobby i en John de costat, però els escocesos són com són i no permeten que s'enterrin mascotes als cementiris.
Doncs molt malament.
Jo ho trobo fatal,
malament.
Això. No ets l'únic que ho pensa, eh? A la baronessa Lady Burdett Coutts tampoc li sembla bé. Dos anys després de la mort d'en Bobby, la baronessa intenta solucionar-ho.
Bé, baronessa!
I la baronessa no ho aconsegueix.
Malament, baronessa! Quin desastre!
Les restes del quisso no poden entrar dins el cementiri. Llavors la baronessa paga, atenció, de la seva butxaca,
sí,
un monument en honor al nostre protagonista.
Que bé.
El monument,
sí,
és una font.
Com que no? Pel dia que gairebé s'ofega. És un homenatge.
No, no.
Fes
no.
una estàtua del gos, home.
La font porta incorporada una escultura de bronze d'en Bobby.
Ah.
Espero que no tiri aigua per la pitxa.
Faria molta gràcia amb la,
molt desagradable,
amb la pota aixecada i anava vent allà.
La inauguren el 1873 i des de llavors és un dels monuments més visitats d'Edimburg. L'any 1981, una iniciativa ciutadana intenta de nou ajuntar les tombes dels dos amics, però tampoc ho accepten.
Manu.
Davant la negativa s'instal·la una làpida commemorativa d'en Bobby al costat de la tomba del seu amic John. A la làpida s'hi llegeix: a Bobby Greyfriars, que la seva lleialtat i la seva devoció siguin una lliçó per tots nosaltres.
Oh, bravo, Bobby!
Bobby! Bravo, Bobby! Bravo! Ese perro! Ese perro, eh!
Voleu veure en Bobby?
Sí.
Sí.
Què tenim? Què tenim? Un dibuixet, una estàtua?
No, tenim una foto d'en Bobby.
Una foto d'en Bobby?
Sí, guaita'l. Oh. Aquí el tens.
Que és maco. Bé. És que, però Déu meu, és aquest gos també està dissenyat per fer sempre cara de pena.
Clar, és que per més bé que estigui aquest gos, per més llaunes que mengi,
sí,
no...
No, sempre,
sempre fa cara
aquella,
de pena.
Sempre, per això les iaies sempre van donant menjar.
Sí que és veritat.
Ai, pobrec, que té gana. Senyora, està a punt de rebentar aquest gos, ja.
Sí, sí, les iaies al tanto amb el
sí,
gos.
Sí, tanto amb el gos que us acaba el gos amb diabetis. En sí. fi, en Bobby és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Sí!
El búnquer.
Bona nit, búnquers. Ahir vaig anar a casa dels meus sogres a dinar i estàvem allà i el meu sogre diu: no sé què em passa, que em surt al mòbil un missatge que em diu que em truquen sospechosos d'Espanya. No vam entendre res i vam anar a mirar i li sortia un avís sospechoso de spam. Aleshores, la pregunta és: quines confusions han tingut les persones al vostre voltant? Què heu pensat que seria molt útil aplicar-les? És a dir, a mi m'agradaria molt que quan em truquessin em sortís sospechoso d'Espanya en el telèfon. Vinga, fins ara.
Hòstia, mira, sospechoso d'Espanya.
Sospechoso d'Espanya, és com un càrrec, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Le presento a tal sospechoso d'Espanya.
És veritat que ara surt com el país a vegades a sota el mòbil quan et truca un número
sí.
desconegut.
Sí,
Regne Unit.
Sud-àfrica.
Què?
A mi
però qui truca, tu?
No, qui t'ha de trucar, de Sud-àfrica?
A vegades em truca gent de Sud-àfrica, no sé per què. Posa Sud-àfrica.
D'acord.
Ja no l'agafo, eh?
No. Ah, no, no tens molta curiositat per saber?
No. Potser hi ha algú que l'estan matant a Sud-àfrica i només tenia el meu mòbil. Doncs pues mala sort, ja és mort.
Recordo que una vegada amb la meva germana estàvem amb els meus pares, sí, i vam veure a una noia que sortia en una sèrie que es deia Un Paso Adelante, Upadance.
Home, Upadance.
Us en recordeu, d'Upadance?
Sí, sortia la nena que era de Nissaga de Poder. La... No? Ah, no, m'estic confonent amb Companyeros,
ja
perdoneu.
Companyer... Ah, sí, correcte. Doncs la Upadance, doncs la meva germana va veure la noia aquesta, la Beatriz Luengo, em sembla que era.
Beatriz
dir...
Luengo.
Ah, sí, sí,
dir...
que és catalana.
I va dir... És la d'Upadance, li va dir als meus pares. És la d'Upadance. I el meu pare va entendre...
Ai, ai.
L'hereu Pagans.
L'hereu Pagans.
Que sou un personatge de Folky Torres, eh?
És l'hereu Pagans.
Diu, qui és l'hereu? I va dir, qui és l'hereu Pagans?
Bueno, perdona, això el teu pare, però la teva mare estaven mirant... Què era allò que es deia? Aquell del monstre aquell que surt de sota...
Sí, a la...
L'11.
La... Està mirant Stranger Things.
Ah, això, Stranger Things.
Sí, hi ha un personatge que es diu Once.
Sí, la nena es diu Once.
La nena es diu Once.
Sí.
I la meva... Es pensava que es deia Montse.
La nena, eh?
La nena! Mira! Allà surt, ja surt la Montse.
Home,
sensacional, home. El personatge, la protagonista de Stranger Things es digui Montse.
Home, sisplau, seria meravellós.
Si algun dia fem una sèrie de ciència-ficció, la protagonista es dirà Montse.
I tant que sí.
Home, ja n'hi ha prou. La Montse, tu. Què diu la,
Montse?
Què diu que surt la Montse?
Aquesta nena és ben rara, aquesta, la Montse.
Què li passa?
Li surt sang del nas a la Montse. Què li passa? Neus, va, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, en Toni de Barcelona té una cosa per donar-nos i
ah,
té
sí?
una pregunta.
Carai, que bé.
Ostres, Toni, que bé, tu. Toni... Aviam, què ens has dut?
A veure, en Toni, que ha portat aquí unes pastes, unes coses.
Unes
aviam.
Pastes, unes coses, home! Home! Ens ha portat cruzanets.
Ah, sí.
Bé.
Molt bé.
Que bé, gràcies, Toni.
En Toni, que és de Barcelona, però la bossa és de Pavic, per tant, els has comprat a última hora, els croissants, Toni.
Abans d'entrar.
Abans d'entrar, perfecte. Ja sap que ha de portar ofrenes.
Que bé, gràcies.
Molt bé, Toni. Ets jubilat i es pot, puc preguntar a què et dedicaves abans de jubilar-te, Toni?
Tècnic de so.
Tècnic de so? Ah, carai. Mira, d'alguna cosa en concret, ens pots explicar més o no?
Bueno, puc explicar. Primer que vaig ser tècnic de so va ser la Maria del Mar Bonet.
Mira.
Ep.
S'està posant interessant, eh?
Vaig ser el primer disjockey tècnic del Celeste del carrer Plateria.
Bueno.
Ara es diu Argenteria. Bueno,
però si hauríem d'estar nosaltres de públic. I en Toni
després,
aquí parlant.
Després vaig ser el primer tècnic de la Plateria.
Carai.
Aquesta Plateria.
I la Plateria, tu.
Que es va fer per un dia i després va continuar.
Carai.
I on vaig deixar... Començava la Dharma, vaig ser el primer tècnic de la Dharma.
Collons.
I ui, abans era el tècnic de Celeste i havia sonoritzat a tothom.
Molt bé,
el
molt
Toti,
bé.
El Gato, el Sisa, el Pobrigo, també vaig ser tècnic. No. Barcelona Attraction, Blay Triton...
Fixa't que
la conversa bona època. Serà quan acabi el programa sí. I et pugui explicar tot el que no pot explicar ara. Perquè, nano, el que deuen haver vist aquests
sí.
ulls...
Sí. Vinga, Toni, la pregunta, endavant.
La pregunta, bueno, no la sabia massa, però m'han ajudat.
Aviam.
Què feu amb els mitjons foradats?
Epa, cuidado.
Els cosiu, els poseu que els sorgeixi la iaia o la mare, o els llenceu?
Jo me'ls torno a posar foradats,
jo
normalment.
També, jo també tinc mitjons foradats.
Sí, és un drama.
I llavors,
els fills, nano, com els foraden tan fàcil?
Sí, és curiós, eh? Jo tinc un gos que menja mitjons, tu.
Què?
Ha agafat aquesta mania, li agraden els mitjons.
Se'ls carda?
Sí, sencers, i els vomita i els caga sencers, també.
Ah.
És un mastí espanyol.
O sigui... És gros.
És molt gros.
Escolta, ha cagat un mitjó?
Ha cagat un mitjó, sí.
Però quan cagues un mitjó...
Sí. Queda ben rebregat, el mitjó.
Sí, esclar.
No m'ho penso.
Jo, ja no, aquest surt. Sí que ja no me'l torno a posar, eh? Aquest sí que ja va directe a les escombraries. Però, noi, no sé Fàstic. Què li troba amb els mitjons, que va arrossegant i nyaca, 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 i se'ls empassa sencers, i un dia li quedarà l'estómac girat i es morirà d'idiota.
He vist gent que fa ninús amb els mitjons.
Ninús? Oh, i tant, jo em vaig fer amb els nens quan era profe de plàstica.
Què hi fiques dins?
Uns botons,
arròs.
Arròs,
eh? Arròs?
Mare,
sí. Senyor. Arròs dins el mitjó.
Ben divertit, és un conill.
Però no, és veritat que no trobes mai el moment de llançar-los els mitjons. No,
no
saps
ha de ser un forat molt gros. S'ha d'anar fent.
Pitjor que el forat és allò que queden com donats de dalt i que si plou t'hi entra la pluja, allò. És com...
Però, queden... però quins mitjons portes?
Bueno, que ja. Et queden els mitjons que no et toquen els turmells. No us ha passat això a vegades?
No, no, com... no. Els he llançat abans. M'ha passat amb calçotets, quan la goma ja ha quedat... Quan la goma ha quedat ja... Que t'ho poses i dius...
Però no, és que es passa, de veritat.
Terrible, terrible, terrible.
No, perquè és que arriba el moment aquell de llançar... A més, que quan veus que està trinxada la roba interior, és quan és neta, i llavors dius, home, no la llançaré ara neta. He gastat aigua per rentar-ho una vegada més.
Aquella vegada més. A mi m'ha passat amb els mitjons que te'n poses de foradats i no te'n recordaves que havies d'anar al fisio.
Ah, sí.
I llavors ets allà i que és com... No, avui només em fa mal el clatell.
Però si vostè té els turmells rebentats.
No, no, no.
No em treta. Toqui, no em toqui.
Que mirarem allò de la cama. Que
no,
també... no cal.
Deixa'm.
Ja estic bé, ja estic bé. Estic
no, no. I això sí, calçotets foradats i calces foradades.
No, fora, fora. Fora. Heu de fer la tàctica aquella de portar-los de vacances, aquests. Sabeu això?
No.
Quan vas de vacances...
És que ja no sé com sortirà.
Si tens roba interior vella, te l'emportes de vacances. I a cada hotel en deixes un... La deixes.
Ai!
Va,
ai,
home.
Per favor.
Aquells calçotets els fas servir l'última vegada i els llences allà, ja està. I vas buidant la maleta, eh?
Et corteixes.
Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Aviam.
A veure, atenció, el restaurant català Impressionant ha aconseguit 3 estrelles Michelin en la cerimònia celebrada aquesta nit.
Molt bé.
L'Impressionant es converteix en el primer restaurant que assoleix aquesta fita oferint una carta de plats creada exclusivament en impressores 3D. El restaurant, obert ara fa 10 anys al barri del Born, va ser el primer que va incorporar ingredients impresos a les seves receptes. Els aliments naturals es van substituir de manera gradual per aliments impresos. Fins que fa 2 anys, la carta va quedar completament conformada per ingredients de procedència artificial.
Escolta, molt
doncs,
bé.
Doncs mira, que els, hi vagi ben bé. Nosaltres, mentrestant, menjarem cérvol en llauna i anar tirant. Ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.